Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Hola, què tal? Bon dia. Passen 5 minuts de les 10 del matí. Bon dia i bona hora. Benvinguts a la ciutat d'avui, dimarts 17 de març. Nou dia de confinament a casa per aquesta crisi del coronavirus. Una crisi que a partir de demà també afectarà doncs, la graella d'aquesta casa. Us ho explicarem d'aquí a uns moments. En qualsevol cas, avui a la ciutat, en aquesta hora, aquesta versió reduïda d'aquest magazín de matí que us acompanya cada dia a l'antena de Ràdio Calella, us explicarem que el comitè de crisi pel coronavirus a la ciutat ha creat una borsa de voluntaris per ajudar l'atenció de persones vulnerables. En parlem en uns minuts amb la regidora Montserrat Mateu, que porta les àrees de solidaritat i de cooperació. El país s'atura davant la crisi del coronavirus, però hi ha coses que no poden parar i que en temps de crisi sanitàries són més necessàries que mai. Parlem de les donacions de sang itinerants. En parlem també en uns minuts amb la Sílvia Delgado, que és la responsable del Banc de Sang i Teixits al Maresme. En moments de crisi la majoria de persones a treure el millor de cadascú. La solidaritat amb els altres és el cas de la narradora de contes Sílvia Serra, que s'ha ofert a través de les seves xarxes a explicar contes a la mainada. També en parlarem amb ella en uns minuts i avui també us explicarem que el bisbe Sevilla treballa també doncs, per donar feina a aquests alumnes que es van veure sobtats també per aquesta emergència sanitària, els van enviar a casa, alguns d'ells sense feina per aquests dies. Volem saber quines són les directrius, quines són les pautes que han marcat des del Departament d'Educació a l'Institut Públic de Calella, el bisbe Sevilla. En parlarem també en aquesta hora amb la Eva Sánchez. I com us deia, per tal de compaginar el deure de servei públic i el dret dels treballadors d'aquesta empresa municipal de Ràdio Calella Televisió per protegir-nos del Covid-19 i sempre seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, a partir de demà i fins a nou avís, la programació habitual de Ràdio Calella Televisió es veurà alterada. Suspenem l'emissió diària d'aquest programa que es diu La Ciutat, que en aquests últims dies ja sabeu doncs, que ha quedat reduït només a una hora. També, a partir de demà, es substitueix l'emissió diària de l'Info Migdia per càpsules informatives horàries que s'emetran entre les 10 i les 8 del vespre. Es mantindrà tota l'activitat habitual a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat, i també a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Igualment, recordem als nostres seguidors que podeu seguir i podeu contactar amb l'equip d'aquesta casa de Ràdio Calella Televisió a través del nostre correu electrònic informatius@radiocalellatv.cat. Aprofitem per demanar-vos que en l'actual escenari d'emergència pel coronavirus seguiu les indicacions que donen les autoritats sanitàries i governamentals, que actueu amb responsabilitat pensant en la salut col·lectiva i frenant la divulgació d'informacions que no provenen de fonts oficials. Dit això, i quan són les 10 i 7, per cert, salutacions de qui us parla, el meu nom Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra, bon dia.
Bon dia, després de la jornada amb pluges que vàrem tenir ahir, en alguns casos força destacables i que superaven els 20 litres per metre quadrat, especialment cap a la serrada litoral, avui s'espera un dia més tranquil, encara amb molts núvols, sobretot aquest matí a la tarda veurem com es van obrint clarianes, però d'aquests núvols d'entrada no s'esperen precipitacions, si s'escapa alguna gota serien això, 4 gotes mal comptades i poca cosa més. Els vents es van afablint, ahir el vent era destacable, moderat, amb alguna ràfaga forta però sense arribar a superar el llindar de vis, que com ja hem dit altres vegades està situat en 72 km per hora i les ràfagues màximes arribaven cap als 50. La situació marítima encara força alterada amb mar de fons i forta maror que ens acompanyarà durant bona part de la jornada. I les temperatures, que ahir van baixar una mica, les mínimes avui es tornen a recuperar tant de nit com de dia. Les màximes també seran un pèl més altes respecte a les d'ahir. De cara a demà el que s'espera és una jornada bàsicament assolellada. Això d'entrada farà que les temperatures diurnes puguin pujar de forma clara. Un dia en el qual podem tenir alguns núvols però seran poc importants, sobretot a primeres hores, també durant la recta final de la jornada, i amb vents que continuaran fluixos de mar cap a terra. La situació marítima més tranquil·la, dominada per la maró, encara marees de mar de fons que aniran disminuint amb el pas de les hores. De cara a demà passat, d'entrada el que s'espera és que la nuvolositat formada per núvols baixos torni a augmentar, però seran núvols poc actius pel que fa a precipitacions, de fet no n'esperem, amb unes temperatures que dijous podrien baixar un palet a les 2 centres del dia fruit de l'augment de la nuvolositat, però en tot cas continuarem amb un ambient força agradable.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si heu d'agafar el transport públic, primer de tot informar que per evitar la propagació del Covid-19 i seguint les indicacions de ATM d'ajustar l'oferta a la demanda del transport públic, a partir d'avui el tramvia redueix el servei de dia feiner en un 40% pel que fa a les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat i també des d'avui el servei en hora punta és del 60% i de la resta de la jornada del 40%. Per la seva banda, Rodalies de Catalunya dona un 100% del servei i TMB incrementa al màxim l'oferta a primera hora a les línies de metro de més afluència, la línia 1, la vermella, i la 5, la blava. Aquestes reduccions s'ajusten a la davallada d'usuaris que hi ha en tot el transport públic per la menor activitat laboral i social al país. Transport públic que ara mateix no registra incidències destacables a l'àrea metropolitana de Barcelona, seguint, segons indiquen, els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils i rodalies de Catalunya. I a aquesta hora saludo la meva companya Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia, Sònia.
Què dius avui?
Doncs hem de parlar del Covid-19, sí, perquè aquesta pandèmia ha arribat a Calella i per partida doble. Ahir dilluns al vespre es van confirmar els dos primers positius amb veïns a Calella detectats al centre de l'Alt Maresme, de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per tant, a l'Hospital Sant Jaume. Un cop s'ha fet públic el comunicat diari que emet el Departament de Salut amb l'actualització de les dades, perdó. Seguint amb el protocol actual, no s'ha facilitat més informació relativa a les persones que han estat infectades, per tant, no sabem ni l'edat, ni el sexe, ni tampoc el seu estat actual. Són 17 en total els positius que s'han registrat a les últimes hores al conjunt de la regió sanitària de Girona, perquè nosaltres aquí a l'Alt Maresme pertany al còmput dels casos de la regió sanitària de la Girona. I aquests dos casos de coronavirus entre la població de Calella s'han registrat dins dels dispositius de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per la qual cosa també diuen que hi poden haver contagis que no entren en el còmput que facilita l'organisme, sinó que s'incorporen al global de Catalunya. Yeah. Ells els han detectat a l'hospital, però que si per una altra banda s'ha detectat gent d'aquí a l'Alt Maresme, no podrà arribar a través del que ens informen des de l'hospital. No sé si queda clar, perquè és una mica tot això molt confús, perquè la gent no digui, no, ens estan enganyant, hi ha més. No, és que nosaltres sabem els que es detecten aquí a l'hospital de Calella.
Sí, pot ser
que hi hagi gent de Calella que l'han detectat, però fora de l'hospital de Calella, com per exemple el vicepresident Pere Aragonès, que no el van detectar a l'Hospital de Calella. Per tant, en aquest còmput no entra.
Sí, està clar.
Per deixar les coses, doncs, clares. En conèixer la notícia, l'alcaldessa de Calella es va adreçar a la ciutadania amb una piulada en què va insistir en la importància del confinament per evitar la propagació del virus. Així mateix va agrair el treball de tot el personal sanitari en aquest context d'emergència.
I tant, està fent una feina impagable. Què més, Naomi?
I la policia local de Mataró, que ha interposat un total de 16 denúncies a ciutadans i establiments mataronins per incomplir les instruccions de confinament establertes per l'estat d'alarma declarat pel govern central per combatre aquesta epidèmia. El consistori no ha detallat la quantitat de cada sanció, però el mal regal que regula les estableix que poden anar dels 600 als 30.000 euros. Per què han fet això? Doncs bé, perquè a Mataró s'han adonat que durant tot el cap de setmana els agents van recórrer a la ciutat per vetllar el compliment de les mesures que obligaven, doncs, a tancar la majoria d'establiments com bars i restaurants i obligaven a la població a confinar-se a casa i no sortir, excepte, com recordem, com estem dient a tots aquests dies, per adquirir productes bàsics o anar al metge i, si és necessari, molt necessari, al lloc de treball. En total, en les darreres hores a Mataró, atenció, perquè s'han fet 300 requeriments. O bé a persones, o bé a grups de persones que s'ajuntaven al carrer, perquè ara tampoc no podem fer aglomeracions de persones. No pots juntar amb els teus amics, quatre amics, encara que només sigueu quatre, al carrer.
Res, ni barbacoes, ni aquestes reunions de dir, mira, me'n vaig a casa d'un amic i aprofitem el dia per fer una barbacoa. No es pot fer
tot
això, per solidaritat.
I l'Ajuntament de Mataró, la policia local, ja ha començat a posar fil a agulla, i atenció, perquè 300 requeriments, eh?
Déu-n'hi-do.
I atenció, perquè ha tancat 48 establiments que van obrir ahir, sabent, doncs, que hi havia una prohibició d'obrir. Recordem, doncs, que qui pot obrir, doncs, establiments de productes de primera necessitat.
Està clar. Sí, sí. Molt bé, Naomi, alguna cosa més?
I acabem amb una última hora, perquè hem parlat de l'Hospital de Calella. En aquest cas parlem de l'Hospital de Mataró, perquè a Mataró a hores d'ara hi ha un total de 4 pacients que estan ingressats per coronavirus. No és que hagin donat positiu, que positiu diuen que poden haver-hi més, però només han confirmat els que estan ingressats i 2 d'ells estarien a la UCI. Són dades facilitades ahir al migdia pel Consorci Sanitari del Maresme, per tant la informació és molt canviant i tot pot anar actualitzant-se. I si sembla bé, Sònia, fem una última hora, bueno, una última hora de les últimes dades que tenim,
sí,
aquí a Catalunya, que són les que va donar ahir Salut, perquè fa sempre el còmput total cada tarda, dona l'actualització dels resultats. A Catalunya ens aprovem els 1.400 casos, dels quals 74 estan greus. Ahir va haver-hi noves morts i eleva 18 les víctimes mortals, 12 de les quals són totes del brot d'aquest de l'Anoia, on estan confinats a la Conca d'Òdena.
Molt bé, Naomi, doncs seguirem atents a l'actualitat, que estan canviant i en fi, que és això, que cada 10 minuts tenim
coses
noves.
Clar, és que potser noves. Estem en una
I
última
tant.
Hora dels casos que tenim, però és que
Totalment.
Potser d'aquí 2 hores
Totalment.
Tenim una altra xifra.
Molt bé, Naomi, que vagi molt bé, gràcies.
Nosaltres.
Fem una lectura ràpida de titulars. A la premsa d'avui, al Punt Avui, hi llegim sense aturador. El periòdico diu més de 60.000 comiats temporals a Espanya per aquesta crisi del coronavirus. A la Vanguardia llegim que Europa es disposa a trencar fronteres durant 30 dies i dels diaris que es publiquen. En aquest cas, el conjunt del país. A El País hi llegim que l'oposició tanca files amb Sánchez per superar la crisi i El Mundo diu que Espanya tanca les seves fronteres a l'arribar als 10.000 casos. Doncs a totes aquestes qüestions que abordarem al llarg d'aquesta propera hora aquí a la ciutat, i afegim una conversa que farem, que tindrem d'aquí els moments, amb el regidor Torres, el portaveu del govern, Josep Torres, doncs bé, per conèixer quina és l'última hora a la ciutat, aquests 2 casos confirmats de coronavirus a l'Hospital de Calella i aquesta mà estesa dels hotelers de la ciutat en col·laborar amb aquesta crisi i mostrar la seva predisposició en col·laborar en aquesta emergència sanitària. En parlem en uns minuts amb Josep Torres.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica. Prepara't, amic Lingua, ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1, InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Ja han passat 15 anys des que aquest establiment va obrir les seves portes a la nostra ciutat. El Tall Calella, amb motiu d'aquest aniversari, vol agrair al públic en general i als seus clients en particular la confiança mostrada durant aquest temps. Aquest aniversari coincideix amb el canvi de local. Ara, el Tall Calella segueix oferint la qualitat dels seus productes més a prop del cor de la ciutat. A la plaça de l'Església, just al costat del seu establiment, Porcus. I tant si tries Porcus per passar-hi una estona assaborint algun dels seus productes o al Tall per comprar-los, sempre seràs benvingut. Gràcies, Calella, per aquests 15 anys.
10 i 19 tenim en línia el portaveu del govern municipal, Josep Torres. Senyor Torres, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Una última hora a la ciutat que passa per la confirmació d'aquests dos primers positius de coronavirus a l'Hospital de Calella, senyor Torres.
Sí, efectivament. Ahir se'ns va comunicar per part de l'hospital, li van comunicar directament a l'alcaldessa i a partir d'això ja no sabem res més. És a dir, el que ens comuniquen són els dos positius i no sabem res més, que bueno, és prou significatiu, no?
En qualsevol cas, suposo que aquestes dues persones que han donat positiu estan estables, sí?
No ho sabem. És a dir, torno a repetir, nosaltres de manera oficial l'únic que ens comuniquen són els positius. I a partir d'aquí no donen cap altra informació, perquè és una qüestió mèdica i no podem entrar-hi.
S'ha constituït a Calella aquest comitè de crisi, doncs, per avaluar cada dia com va avançant aquesta actualitat de la crisi del coronavirus, que estan canviant, regidor. A hores d'ara, quina és la diagnosi a la ciutat?
Bé, la diagnosi, almenys que ens fem nosaltres des d'aquest comitè de crisi, és molt i molt positiu, sobretot per al comportament de la ciutadania. Nosaltres pensem que hi ha, com diguéssim, dos aspectes claríssims que s'ha donat al llarg d'aquests dies, i una la responsabilitat de la gent i després la solidaritat. Són dos elements que nosaltres trobem que la ciutat de Calella, doncs, ens satisfà moltíssim que la gent s'hagi posat d'aquesta manera per combatre el virus.
Crida la responsabilitat, sobretot, i una petició explícita als empresaris per aturar la seva activitat, en regidor Torres.
Sí, ho vam fer i a més hi ha una excel·lent resposta per part d'ells. Hem de dir que tots els hotels estan tancats. A hores d'ara, doncs, l'activitat és absolutament la mínima en tots els sectors, i és el que podem fer, perquè la informació que tenim és que només el confinament aconseguirà, doncs, aturar una mica la corba aquesta, que encara va acabar amunt, i que esperem que la tombem d'aquí res.
Vostè és el responsable de la policia local, senyor Torres. Aquests dies, quin és el paper de la policia? Perquè la veiem en els poquets casos que podem sortir de casa, sobretot els que anem a treballar, veiem la policia que constantment va rondant amb els vehicles pel poble. Quina és la feina que fan?
Bé, és una feina bàsicament de control, de que tot allò que s'ha establert per part dels autoritats competents es compleixi. He de dir que la policia està fent un gran esforç, que la policia ha hagut de reestructurar tota la seva feina, perquè ells tenen un quadrant pel qual, doncs, tenen pràcticament tot l'any dissenyat, i en canvi l'hem trencat, aquest quadrant, hem fet una actuació nova a nivell general, uns horaris nous, i s'està complint a fil per randa. Per tant, jo crec que molt bé, vull dir que la cosa va tirant, estem tots amatents al que pugui passar, intentant des d'aquest comitè de crisi que qualsevol novetat sigui coneguda per la població, i en aquest sentit penso que s'està fent una bona feina, malauradament, perquè no voldríem tenir que fer aquesta feina, però s'està fent una feina per tal de que les coses funcionin com cal.
Ha hagut d'actuar la policia en algun moment algú que no segueix les directrius que mana aquest ban emès per l'Ajuntament de Calella i també per les autoritats a nivell de país?
No, en principi s'ha hagut de fer alguna observació a alguna gent, però vull dir molt poca cosa, Sobretot els primers dies, que hem de comptar que tots estem una mica com despistats, no? Perquè és una situació absolutament nova, a més que crec que ens supera una mica a tots, i algun despistat per dir d'alguna manera, però en termes generals, bueno, cada dia respon d'una manera excel·lent.
Em deia vostè que la policia s'ha hagut de reorganitzar. Imagino que bona predisposició, no?, per tot l'equip de la policia de Calella.
Absoluta predisposició. I a més he d'afegir aquí que la gent de Gesvia, els vigilants de Gesvia, que ja el segon dia, de fet el divendres ja no van actuar als carrers, encara que no tenien l'ordre encara, no, o sigui, no havien donat la indicació de que tancàvem la zona blava, però ells ja no estaven actuant. Doncs a partir de dilluns, que la zona blava no funcionava de manera oficial, es van posar a disposició de la policia, per tant estan fent tasques també d'informació general, en general, però sota el comandament de la policia, i els vull agrair.
Entenc que, doncs, que va ser una mà estesa d'aquests vigilants de les zones blaves de col·laborar amb la situació actual a Calella?
Sí, bueno, nosaltres d'aquest comitè de crisi els hi van comentar la possibilitat de que ja que no tenien que fer la feina habitual, doncs que poguessin col·laborar amb la policia i així ho estan fent. I per tant s'ha d'agrair que aquesta gent, que en principi podrien estar a casa, doncs estiguin al costat de manera rotativa, amb un horari rotatiu, doncs al carrer per si cal, per si hi ha alguna incidència i s'ha d'informar alguna gent o si han de trucar a la policia. Crec que s'està fent i s'està fent molt bé.
Mà estesa també per part dels hotelers de la ciutat, que mostren la seva predisposició a col·laborar en aquesta emergència sanitària, oferint també les seves instal·lacions. Què ens en pot dir d'això en aquests moments?
Bueno, això ens, jo en principi diria que demostra el tarannà de la gent, no? I el tarannà d'aquests hotelers. I el que et deia abans, el tema de la solidaritat, ells també creuen que tenen instal·lacions que en cas necessari poden fer un servei i les posen a disposició de les autoritats i per tant de l'hospital. Bueno, no es pot dir res més que gràcies.
Senyor Torres, vostè com a portaveu del govern, responsable també de la seguretat de Calella, vol aprofitar per donar algun missatge, aprofitant doncs, que el tenim en antena en aquests moments?
Bé, jo el que diria que continuem com estem, fem el que estem fent, la gent s'està portant molt i molt bé per aquest tema de la responsabilitat, tornem a refermar-nos en què és el camí, que és la manera, és que és el com aconseguirem doncs, vèncer aquest virus i que d'aquí doncs, el temps que calgui, vull dir, no parlem ni de 15 dies ni de 20 dies, el temps que calgui, doncs ens en sortirem i tornarem una altra vegada a la vida normal i rutinària, per dir d'alguna manera.
Aquelles coses rutinàries a les que no hi donem massa importància i pràcticament gens d'importància i que ara, quan estem tancats a casa, ens n'adonem, no?, de lo fantàstic que és poder sortir al carrer, no?, i respirar aire,
sí.
Eh?
Jo quan treballava a l'escola i a l'institut sempre deia el mateix, santa rutina, no? Perquè
sí,
a vegades la rutina ens ajuda a tirar endavant les coses, a no pensar en segons què i bueno, fer feina i viure, que al cap i a la fi és això el que hem de fer.
Aviat ho podrem fer tots plegats. Senyor Torres, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, que tingui un bon dia.
Gràcies a vosaltres,
gràcies,
igualment.
Gràcies, bon dia, gràcies.
CatSalut respon.
El coronavirus és un nou virus que presenta una simptomatologia similar a la grip. En el 80% dels casos és lleu. Els casos més greus afecten generalment a les persones grans o amb patologies prèvies. Es transmet per les gotes respiratòries i pel contacte directe de les secrecions amb el nas, els ulls i la boca i té un període d'incubació de 2 a 14 dies. Els símptomes més comuns són malestar general, febre, tos i dificultat per respirar. Per prevenir el coronavirus, renta't sovint les mans durant 20 segons, sobretot després de tossir o estornudar. Tapa't la boca i el nas amb un mocador d'un sol ús o, si no en tens, amb la cara interna del colze i renta't les mans de seguida. I no comparteixis menjar ni estris sense netejar-los degudament. En cas de tenir algun dels símptomes descrits, malestar general, febre, tos o dificultats per respirar, i a més, recentment has viatjat a una zona afectada o has tingut contacte estret amb alguna persona diagnosticada, podries estar afectat. Truca al 061 Salut Respon, t'informarem del que has de fer. I si vols saber més, entra al nostre web.
El 061 és un servei atès per professionals sanitaris i tècnics que us assessora 24 hores al dia, 365 dies l'any. També disponible en app. 061, CatSalut Respon.
061, CatSalut Respon.
El coronavirus és un nou virus que presenta una simptomatologia similar a la grip. En el 80% dels casos és lleu. Els casos més greus afecten generalment a les persones grans o amb patologies prèvies. Es transmet per les gotes respiratòries i pel contacte directe de les secrecions amb el nas, els ulls i la boca i té un període d'incubació de 2 a 14 dies. Els símptomes més comuns són malestar general, febre, tos i dificultat per respirar. Per prevenir el coronavirus, renta't sovint les mans durant 20 segons, sobretot després de tossir o estornudar. Tapa't la boca i el nas amb un mocador d'un sol ús o, si no en tens, amb la cara interna del colze i renta't les mans de seguida. I no comparteixis menjar ni estris sense netejar-los degudament. En cas de tenir algun dels símptomes descrits, malestar general, febre, tos o dificultats per respirar, i a més, recentment has viatjat a una zona afectada o has tingut contacte estret amb alguna persona diagnosticada, podries estar afectat. Truca al 061 Salut Respon, t'informarem del que has de fer. I si vols saber més, entra al nostre web.
El 061 és un servei atès per professionals sanitaris i tècnics que us assessora 24 hores al dia, 365 dies l'any. També disponible en app. 061. CatSalut respon.
Davant la crisi del coronavirus, actua amb responsabilitat. Segueix els canals d'informació oficials i fes cas de les recomanacions. No comparteixis informacions que no estan contrastades. Davant el coronavirus, tranquil·litat, responsabilitat i solidaritat. Ajuntament de Calella.
Deu i 29, el país s'atura davant la crisi del coronavirus, però hi han coses que no poden parar i que en temps de crisi són més necessàries que mai. Parlem de les donacions de sang. Tenim en línia a la Sílvia Delgado, que és la responsable del Banc de Sang i Teixits al Maresme. Sílvia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Això no es pot aturar de cap manera.
No, nosaltres estem fent molts comunicats a la gent que no deixi d'anar a donar sang perquè les reserves es mantinguin i perquè les entrades siguin les que necessitem cada dia, perquè no hem d'oblidar que darrere d'aquestes donacions hi ha trasplantats, operacions que no poden esperar, malalts oncològics sobretot, que necessiten sang doncs, regularment i no podem parar el ritme de donacions.
No es poden parar. Vosaltres, al Banc de Sang i Teixits, fan moltes donacions itinerants.
Sí.
Com queda això ara? Ho podeu seguir fent?
Bueno, estem reconduint una mica el tema. Aquests dies justament teníem moltes campanyes amb el projecte Aprenentatge i Servei a les escoles. I clar, les escoles estan tancades, amb la qual estem reinventant-nos, com fem sempre, perquè és una situació que és anormal per nosaltres i per tothom. Estem col·locant unitats mòbils, parlant amb ajuntaments per aconseguir que ens obrin locals de manera excepcional per poder fer aquestes campanyes. Evidentment, prenem les mesures de seguretat adients perquè la donació sigui un acte segur i que la gent vagi a donar amb tranquil·litat. I en això estem, dia a dia, intentant doncs, reinventar-nos, com et deia, i reubicar aquestes campanyes que, malauradament, tenim les escoles tancades i no podem fer.
Les escoles tancades, però a vegades també ho feu amb el bus, no? Aquest bus
sí.
Que va corrent amunt i avall. Això
sí.
ho podeu seguir fent a hores d'ara, Sílvia?
Sí, la veritat és que hi ha molta predisposició per part de tots els ajuntaments. Jo ara mateix, avui, estic al casal l'Aliança de Mataró. Molt amablement ens han deixat aquest local per fer un punt de referència de donació per la gent de Mataró i de tot el Maresme que pugui venir a donar sang. I estarem aquí cada dia pel matí per la tarda. Llavors, com et dic, molta predisposició per part de col·lectius, ajuntaments, entitats públiques i privades que ens ajuden i ens obren locals i, com dius tu, el bus que també estem posant doncs, allà on cal. Malauradament fa mal temps i intentem doncs, fer més locals que busos simplement pel fet de que ahir va estar plovent i és possible que avui continuem així, no?
Uh-huh.
Però sí, aquestes campanyes no paren.
Aquests dies sentim que poden haver-hi persones que tinguin el virus, que siguin asimptomàtiques, és a dir, que no donin
sí.
cap tipus de simptomatologia. Com ho fareu, això? Es pot venir a donar sang? En el cas de que es doni positiu, aquesta sang ja no val? Ens ho pots explicar una miqueta?
Aviam, nosaltres les recomanacions que fem és qualsevol persona que vingui a donar sang ha de mantenir una distància de seguretat, ha d'omplir el qüestionari, li donem uns guants i el personal sanitari que té aquesta persona no porta mascareta i també manté la distància de seguretat. No hem d'oblidar, i això és superimportant, que el virus no es transmet a través de la sang.
Uh-huh.
Vull dir, la donació de sang és una donació segura. El que hem de evitar, que és el que estem fent a les campanyes, és que no hi hagin aglomeracions de gent i per això estem nosaltres per vetllar, com et dic, que la gent estigui separada, tenim esterilium i alcohol desinfectant en tots els punts de la donació, però no és un virus que es transmeti a través d'una donació de sang.
Uh-huh.
O sigui que en això no hi ha cap risc amb la donació.
Imagino que aquests dies, amb tota aquesta situació sobrevinguda, que és tan nova per tots nosaltres,
sí.
les
uh-huh.
reserves de sang doncs, deuen haver caigut en picat.
Mira, t'haig de dir que nosaltres que hem estat com a personal assistencial que som i que ens dediquem a la salut pues, aquests dies treballant el doble que un dia normal, les campanyes hem de dir que estan sortint molt bé. Malauradament hem anul·lat per circumstàncies, però les que estem fent, les que podem fer, estan sortint molt bé perquè la gent és super solidària i realment és molt emocionant veure com la gent s'apropa. Jo vaig estar el divendres a la Marató de Tordera, vam fer una marató al pavelló municipal, l'Ajuntament es va volcar, ens va obrir el pavelló i van venir 140 persones. Vam gestionar les cues, vam tenir totes les distàncies de seguretat oportunes, etcètera, etcètera, però la gent va respondre. El dissabte vaig fer un bus, com tu dius, a Malgrat de Mar, i vam portar un bus al carrer. La gent havia de fer moltes cues perquè, a més, el bus doncs, s'ha de pujar de dos en dos, hi ha tota una sèrie de mesures també per fer la donació dins del bus, amb la qual la donació és més lenta, no? Van venir 80 persones. Vull dir, és que el que hem de dir és que els donants de sang són gent molt, molt compromesa i molt solidària i sense que supongui, insisteixo, cap risc al seu desplaçament i la seva donació, estan responent igual. Llavors, sí que estem anul·lant campanyes, però hem de dir que les campanyes que estem fent estan tenint uns resultats espectaculars.
Des de Calella, el que ens toca a nosaltres, teniu previst en els propers dies venir a fer campanya aquí a la nostra ciutat o en els municipis?
Mira, no teníem previst, simplement perquè van venir fa poc, eh? No per res més. Tu saps que no podem venir cada setmana perquè la gent ha de mantenir un temps de donació, entre donació i donació, vale? De dos mesos i no tocava venir. Vale? Dit això, comentar que com a campanyes properes, com et deia, tota aquesta setmana estarem al casal de l'Aliança Mataró, a Dosrius estarem aquest diumenge a l'Ajuntament pel matí i a Alella també estarem el dissabte a l'Ajuntament també al matí. Com treballem dia a dia i programem dia a dia i ens estem, com et deia, reestructurant dia a dia per les anul·lacions que hem tingut, ara mateix aquestes són les campanyes que jo us puc dir que farem aquesta setmana. Vale? Estem actualitzant la web al dia, per tant, divendres actualitzarem la web de la setmana que ve. Vale? I com et deia, actualitzem cada dia i farem campanyes segons molt properes a la donació que pugui haver-hi que podria haver-hi prop de Calella.
Ho dèiem, en començar, el país s'atura davant d'aquesta crisi del coronavirus, però hi ha coses que no es poden parar i en aquest cas són les donacions de sang. Sílvia Delgado, responsable del Banc de Sang i Teixits del Maresme, gràcies, bona feina.
A vosaltres i molts ànims i bona feina també, gràcies.
Bon dia.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Llibreria La Llopa, a Calella. Més de 40 anys connectant autors i lectors de llibres. A La Llopa hi podeu venir a fullejar la millor selecció de les últimes novetats i un gran fons bibliogràfic d'obres clàssiques. Especialitzats en llibre infantil i juvenil. A La Llopa hi trobareu dues llibreries en una. Pensem que el llibre infantil ha de tenir un espai propi i diferenciat del llibre adult. Així que li dediquem una gran zona exclusiva per a nens i joves. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella. Telèfon 93 766 1634.
Prepara't. A Minlingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Minlingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a Minlingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web minlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri de Empleo i Seguretat Social.
El Comitè de Crisi pel Coronavirus de Calella ha acordat crear una borsa de voluntaris per ajudar a l'atenció de persones vulnerables. Tenim en línia ara mateix a la regidora Montserrat Mateu, que és la responsable de les àrees de solidaritat i cooperació. Senyora Mateu, molt bon dia.
Molt bon dia.
un comitè per ajudar, en aquest cas, una borsa de voluntaris per ajudar les persones que més ho necessiten. Com ho vehicularan tot això, senyora Mateu?
Sí, doncs ja des d'ahir es va posar a l'atenció de tota la ciutadania dues línies obertes, una per atenció a persones vulnerables i una altra que és el voluntariat social. Aleshores, aquesta línia de voluntariat social rep les trucades de totes aquelles persones que volen ser voluntaris i aleshores la persona que està rebent aquestes trucades i que està fent el llistat es posa en contacte directament amb la persona de política social. Des de política social, quan reben la demanda d'ajuda, aquesta demanda la tornen a passar a la persona que està organitzant la bossa de voluntariat i aleshores, per ordre de llista de les persones inscrites en aquesta bossa, es van otorgant aquestes ajudes. A veure, per entendre's, des de política social, doncs a les persones que demanen ajuda se'ls demana el telèfon i l'adreça. Aleshores, aquestes dades van a les persones de voluntariat, aquestes persones es posen en contacte amb la persona que han d'anar a ajudar i aquí ja comença el circuit.
Persones vulnerables, persones grans, algunes d'elles que no tenen accés a xarxes, com ho fan per fer-los arribar el missatge de que hi ha un telèfon del que poden disposar en el cas de que els faci falta?
Per exemple, suposem que des de política social s'ha fet arribar a través de l'ajuda que reben de política social els bancs de l'Ajuntament amb aquests dos números, amb el número d'atenció de les persones vulnerables i d'aquesta manera doncs, ells hi tenen accés. I també des de política social tot el que és el servei d'atenció domiciliària també els donen la informació d'aquesta atenció.
Una borsa de voluntaris que a hores d'ara està molt plena, regidora?
Ara per ara hi ha 16 voluntaris. I aquest matí ja hi ha hagut dues demandes de persones que necessitaven ajuda i ja s'han activat i estan funcionant.
Quina serà la feina d'aquestes persones? Quines són les tasques de suport a les persones més vulnerables?
Sobretot és, per exemple, anar a comprar productes de primeres necessitats i també anar a la farmàcia, anar a comprar medicaments.
Persones més vulnerables vol dir persones grans, que en aquest cas i davant aquesta crisi són dels col·lectius que tenen més risc de contagi?
Sí. Sí, són persones grans i persones que no tenen un entorn de persones que els puguin ajudar directament. Les persones que estiguin, sobretot, soles, que estan molt soles.
Em poso la pell d'algú que ens estigui escoltant ara i que vulgui formar part d'aquesta bossa de voluntaris. Què ha de fer, regidora? On pot trucar?
Ha de telefonar en el número 61026. 296 i hi haurà una persona que l'atendrà, li demanarà doncs, el seu telèfon, l'informarà també de tot el que són les mesures de prevenció, perquè també s'ha de tenir molta cura de deixar la distància adequada, de que no siguin persones de risc, i quedarà inscrit en aquesta bossa de voluntariat.
Em confirma 661-026-296?
Sí.
Val. Les persones que facin voluntariat, quines són les mesures que han de tenir? Poden tenir contacte amb la persona, en aquest cas a la que ajuden? Li han de deixar la bossa a la porta? Com ho faran tot això?
Se'ls ha informat a les persones, seguir un protocol, doncs, ja ho t'he comentat, la distància aquesta que és la que es demana per de les mesures de prevenció. Si, clar, aleshores demanem, per exemple, si el tema d'intercanvi de diners, doncs es demana, per exemple, a la persona que ha de donar els diners, doncs si els pot posar o bé dins una bosseta de plàstic o bé entre un full de paper, perquè no hi hagi un contacte directe també amb aquests diners, i establir, això ja ho farà el voluntari amb la persona a qui ha d'ajudar, doncs li deixo la bossa aquí a l'entradeta i vostè obre la porta i entra les quatre cosetes que li hagi anat a comprar. És a dir, que hi hagi el mínim contacte possible.
Molt bé, regidora, si vol aprofitar per fer alguna crida en aquests moments que està parlant per la ràdio, que hi ha persones que l'estan escoltant.
Doncs totes aquelles persones que vulguin inscriure's en aquesta bossa de voluntariat, que telefonin en el telèfon que abans hem donat, i els hi agrairem moltíssim la seva ajuda.
661-026-296, sí?
Sí.
Molt bé, regidora Mateu, gràcies i que tingui un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Hem arribat a 3:15 en aquesta versió reduïda de la ciutat. Tenim en línia ara mateix a la directora de l'Institut Bisbe Sivilla de Calella, l'Eva Sánchez. Què tal, Eva? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Una situació també sobrevinguda per als docents del país i els estudiants. Quines són les pautes que ha marcat el Departament d'Educació per aquests alumnes que es passaran molts dies a casa i, bé, queda tot una miqueta aturat, no? Quines són les feines que poden fer o han de fer des de casa?
Mira, han penjat a la intranet del departament, al portal de centre, unes orientacions on ens indiquen que cada centre, amb la seva autonomia, ha d'intentar posar tasques als alumnes perquè aprofitin aquests dies. Sempre tenint en compte que han de tenir també temps lliure i que han de fer una conciliació familiar. Per tant, si podem anar posant tasques, han de tenir un horari de treball que ells han de fixar, i han de fer coses que puguin fer, que puguin desenvolupar la seva autonomia personal i, sobretot, tasques que s'assemblin a les que fan en el dia a dia al centre. Tot i tenir present que aquestes tasques les han de fer des de casa i no tots tenen en aquests moments les eines per fer-les. Per tant, els centres... Perdona, digue'm.
No, acabi, digui'm.
Que, per tant, el centre ha de preveure que tothom ha d'arribar a aquestes eines i, sobretot, que siguin coses no avaluables, perquè algun d'aquests alumnes no pot accedir al treball via telemàtica.
Entenc que cada tutor de cada curs del Bisbe Sivilla estarà en contacte amb el seu alumne, és així?
Sí, nosaltres hem organitzat unes carpetes, cada tutor ha organitzat una carpeta al Drive amb els seus alumnes i els professors anem penjant allà les tasques que els recomanem que facin. Si algun alumne té algun problema, sempre té la comunicació directa amb el tutor via mail.
Per tant, entenc que és una recomanació, no una obligació.
Bé, clar, obligació. No podem dir-los que a la tornada aquestes tasques seran avaluables. Sí que les tindrem en compte, sí que potser faran feines extres que si estiguessin al centre no farien, però obligar-los no podem. És una recomanació. Sempre hi ha unes orientacions per a l'alumne i la família.
A l'hora de corregir aquests treballs que els nanos puguin fer a casa, com s'ho faran?
Clar, això serà la tornada al centre. Potser algunes d'aquestes tasques, alguns professors demanaran que aquests dies els retornin també via e-mail, les corregiran i les retornaran, i altres serà la tornada, una mica l'equip docent decidirà com se fa el retorn d'aquestes tasques que han fet a casa. En principi, potser n'hi ha professors que ho corregiran a la classe o se les emportaran a casa i les tornaran corregides, això una mica, com que tot ha estat tan sobtat, una mica anem dia a dia pactant amb l'equip docent com ho farem.
I com ho faran vostès aquí des del Bisbe Sivilla? Corregiran aquests treballs cada dia? Com ho faran?
Bé, com te deia, n'hi ha de tot. N'hi ha professors que els demanen als nanos que a mesura que hi vagin fent els hi envien i els hi faran el retorn, i molts ho corregiran a la tornada. Posaran en comú el que han fet a casa. Aquells alumnes que no l'haguin pogut fer tindran l'oportunitat de fer-lo llavors i de tenir la correcció, i altres doncs ho faran això, via telemàtica.
Ja sé que ara, Eva, et faré una pregunta que és molt difícil de contestar, però segurament és el cap de moltes persones que tenim canalla en edat doncs, d'estudiar i persones que ens escolten. Estarem molts dies a casa i això, òbviament, repercutirà en aquest curs escolar. Això vol dir que arribarem a l'estiu a l'època de vacances amb la feina no feta. Això pot alterar el curs?
Aquesta pregunta la fem tots, sí. Els directors també ens la fem. Llavors estem en permanent contacte amb el Departament d'Ensenyament a través dels nostres inspectors i a través de grups de WhatsApps que hem creat de directors i de les juntes territorials. Encara no han rebut instruccions en aquest sentit. Ho estan avaluant, ho estan valorant. No sabem si el curs escolar s'allargarà, ja sé que han sortit notícies que diuen que no, però clar, és una situació excepcional i que ens ha agafat a tots per sorpresa. Per tant, jo crec que en aquest moment estan avaluant com ho faran i depèn de quan s'allargui, prendran una mesura o una altra.
És a dir, que es podria donar el cas de que l'estiu per als alumnes comencés una miqueta més tard, no?
És possible. Clar, és que no t'ho sé dir en aquests moments, però clar, tots veiem que si això s'allarga molt, perdrem molts dies de classe, per tant, aquesta qüestió està en l'aire. És possible que s'allargui una mica el curs escolar, que no s'acabi el dia que s'havia dit, i fins i tot que també els professors s'hagin d'allargar el curs, però en aquest moment no ho sabem. Tots són rumors i tots són especulacions. De moment, el que ens diuen des del departament és que els professors hem d'intentar, quan tornem, reprogramar el que no s'ha pogut fer aquests dies. Però clar, no sabem de quants dies estem parlant, per tant, ara per ara és una mica difícil de preveure què passarà.
Suposo, Eva, que no us plantegeu reprendre l'activitat escolar ben bé fins després de Setmana Santa, això sent molt optimistes.
Clar, de moment era fins al dia 27. Ara, amb l'estat d'alarma, són 15 dies, s'allargaria fins al diumenge. Però totes les notícies que ens arriben és que això s'allargarà una mica més. Tampoc tenim cap comunicació oficial, però pensem que... Si tornem el dilluns 30, quedaria una setmana per Setmana Santa i creiem que en aquell moment la situació no estarà controlada. Per tant, la previsió és que s'allargui una mica més.
Òbviament és una situació que ens ha sorprès a tot, una situació que no havíem viscut mai, ho és pels ciutadans, però també ho és pels departaments, pel govern. Teniu la sensació una miqueta de que anem una miqueta a pals de cec des del departament, de que dia a dia i segons l'actualitat que estan canviant, doncs es van prenent decisions?
Sí, és que, bueno, crec que tampoc han tingut temps per fer-lo d'una altra manera des del moment en què va decidir el tancament. És veritat que estem en contacte permanent, vull dir, a través dels inspectors, tot el dia ens estan reenviant notícies noves, instruccions noves que surten i van tractant els temes a mesura que van podent. Sabem que ara també estan parlant de què passarà amb aquest segon trimestre, que molts centres estaven pendents de fer avaluacions. Per tant, van fent una mica dia a dia, però a mesura que se van trobant els problemes, i suposo que a mesura que resolen un i que la situació canvia o es modifica, doncs van a per un altre. Però ja t'he dit, la comunicació és constant. Vull dir, en aquest sentit, tant des de serveis territorials tenim un grup amb els directors que es van informant de totes les decisions que es prenen, com amb l'inspectora de centre, en aquest cas, al Calella tenim una inspectora, qualsevol consulta que tenim, qualsevol pregunta que tenim, li enviem i de seguida intentar resoldre aquesta qüestió. Per tant, sí que estem tots una mica a l'expectativa, però és que no pot ser d'una altra manera.
No, està clar que és una situació sobrevinguda per tothom i també, òbviament, per al Departament d'Educació. Molt bé, Eva Sánchez, anirem parlant aquests dies a veure com va avançant, tot plegat, vale. I esperem que acabi el més aviat possible.
Moltes gràcies.
Gràcies, Eva.
Esperem també.
poder reemprendre.
I tant, amb força i que tot passi aviat.
Molt bé, Eva Sánchez, gràcies. Que tinguis un bon dia.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Recorda les següents mesures per prevenir el contagi del coronavirus. Evitar aglomeracions i espais tancats amb un gran nombre de persones. Protegir la gent gran i les persones amb malalties cròniques. Evitar desplaçaments si no és estrictament necessari i acudir als centres sanitaris només quan sigui estrictament necessari i limitar el número d'acompanyants. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Davant la crisi del coronavirus, actua amb responsabilitat. Segueix els canals d'informació oficials i fes cas de les recomanacions. No comparteixis informacions que no estan contrastades. Davant el coronavirus, tranquil·litat, responsabilitat i solidaritat. Ajuntament de Calella.
En recte final d'aquesta ciutat reduïda aquests dies, ara mateix, amb una persona al telèfon que ens estimem molt aquí a la ràdio, és la narradora de contes Sílvia Serra. Què tal, Sílvia? Molt bon dia.
Bon dia. Doncs mira, l'única cosa que puc dir és el mal tiempo, buena cara.
I tant que sí. Moments crítics que acostumen a treure el millor de cada persona, la solidaritat amb els altres, i és el cas de la Sílvia, que aquests dies hem pogut veure a través de les seves xarxes, doncs, què s'oferia a explicar contes a la matinada.
Explicar contes cada dia.
Sí?
Cada dia.
Com ho faràs, cada això?
Mira, com que això de les xarxes socials jo ho domino d'aquella manera, però em vaig atrevir a fer un directe ahir, un Insta Live, que es diu, a les 5 de la tarda, a l'hora que els nens brenen, normalment, i llavors, mentre brenen, dic, doncs, saps què? Els explicaré un conte. I ho vaig començar-ho ahir, i va ser una... Vaig pensar de seguida, vaig empatitzar amb totes aquelles famílies que tenen fills i filles a casa tants dies tancats, que suposo que arriba un moment que t'has enfilat per les parets.
Doncs sí.
Els nens volen sortir, o sigui, no estan acostumats a estar tancats. Imagino que has de tenir un reguitzell d'activitats i de coses pensades, i dic, doncs mira, perquè els pares s'aturin una mica, perquè els nens estiguin una mica escoltant un conte, no ho sé. I vaig pensar, faré això per tota aquesta gent, per totes aquelles famílies, per tots els nens i perquè ens ho mereixem.
Entenc, doncs, Sílvia, que cada dia a les 5 de la tarda explicaràs un conte a través de l'Instagram, sí?
Cada dia, sí. Cada dia faré un Insta Live i es diu Contes per berenar i, bueno, i cada dia explicaré. Com que tot plegat va començar ahir, llavors segurament que diré, per exemple, el dilluns explicaré contes tradicionals, dimarts contes per nadons, el dimecres alguna caixa, ho aniré fent així. I els dijous, Sònia, que també a través d'aquest confinament ha nascut un projecte molt bonic amb en Quim Fàbregas, i els dijous ell i jo connectarem en directe, tots dos a la vegada, i explicarem contes del món.
Ah, molt bé.
Val, amb l'experiència d'en Quim, que viatja, que fa aquests viatges tan xulos per l'Àfrica i que es mou molt ajudant a altres persones, doncs vam pensar que seria una bona manera de poder explicar contes i que arribi més lluny encara.
I ho fareu cada dijous a les 5 de la tarda?
A les 6. Els dijous serà a les 6, sí. Jo tot això ja ho aniré explicant a través de les xarxes. Els dijous serà a les 6. I llavors, com que en Quim té molts seguidors d'arreu, llavors els explicarem en castellano.
Molt bé.
Que per mi és un repte, però ho farem.
El conte d'avui, ja el tens triat?
El conte d'avui encara no el tinc triat, Sònia. En tinc aquí uns quants, però encara no el tinc triat.
Molt bé, per aquelles persones que t'escolten ara mateix a través de la ràdio i a través de l'estreaming, què els hi pots dir, Sílvia?
Què els hi puc dir? Doncs que m'escoltin, que els hi agradarà, que podem passar una estona acompanyats, fent-nos companyia, i que sobretot totes aquelles persones que m'escoltin, doncs que facin una foto d'aquell moment i que m'etiquetin per les xarxes socials, i com més serem, més riurem, i com més serem, més contes explicarem. I estic convençuda que d'aquesta manera farem que aquests 15 dies de confinament els passarem de la millor manera possible.
Doncs ja ho sabeu, a les 5 de la tarda poseu els nens davant de la pantalla, la Sílvia ja estarà a punt amb aquests contes, una miqueta cada dia, doncs per distreure els nens, que és complicat quan tens criatures petites fer-los entendre que hauran d'estar uns dies tancats a casa, que no poden sortir. I no tothom té un pati a casa per poder esbandir la boira, saps?
Oh, i tant. Jo ho penso perquè nosaltres no tenim fills, però tenim un balconet tan petit, un pis tan petit, que penso aquí, una criatura. Però, buscar maneres i intentar passar-ho el millor possible. I si en un conte puc ajudar, doncs jo col·laboro amb el que sé fer.
Molt bé, Sílvia. Hem d'acabar, que ens arriben les notícies de les 11. Un petonet.
Molt bé, guapa.
Gràcies.
Un petonet.
Gràcies,
vale, Sònia.
Gràcies.
Que vagi bé. Adéu, adéu.
Doncs acabem la ciutat d'avui, alterem la programació a partir de demà, però sapigueu que podreu seguir connectats a través de les xarxes a tota l'actualitat de la ciutat. Acabem la ciutat d'avui, això sí, amb l'anhel de poder tornar a la normalitat el més aviat possible. Adéu-siau.